Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis, a aquest nou episodi, programa 655, amb una setmana de decalatge, que la setmana passada no vam poder estar per temes personals, però avui tornem al peu del canó. Hola, Marc.
Què tal, Tomàs? Si temes per... És que la vida no perdona, eh? O sigui...
Sí, jo m'he traslladat, m'he mogut, m'he fet un trasllat. I sí, els que ens veieu per YouTube de tant en tant veureu que...
Una enveja molt sana d'on has anat a petar, Tomàs.
Sí, ara sí que estic a pagès. Ara sí que et puc dir que estic a pagès.
Estàs a pagès, pagès. Això, està molt bé, tu.
Sí, sí. I això, doncs... Però no m'he mogut a la comarca, com el Hobbit. Estic a la mateixa comarca.
No que ara estàs a la Garrotxa.
No fos cas que vinguin algun troll d'aquests o algun espíritu malo i passi alguna cosa estranya.
Estàs bo, alguna cosa així.
Hola, Dani. Benvingut.
Hola, què tal?
Molt content, tio, de tornar-nos a trobar tots tres.
Doncs sí.
Que, a més, tu tens 2 setmanes de backlog, sí. Perquè no et van, la setmana passada no vam sortir i l'anterior no vas poder estar.
No vaig poder.
Però has tingut cap de màrqueting malalt.
Sí.
Això... Tenim malalt. I havíem però, de fer una relació ahir.
I... Està bé, per cert. A veure, una cosa és que parlem i fem conya i l'altra cosa és que pobre senyor estigui bé i tots volem que estigui bé, eh? No, que no li passi res. Què diu? Ja esteu en directe. Bona tarda, senyors. Bueno, gent que ens va saludant al Sargue.
Està bé, està bé, home.
Doncs això, tot i que el Dani vol que el seu responsable de màrqueting es trobi bé, no per això deixa d'aprofitar la vinentesa, li ha fotut una opa hostil, perquè havien de gravar una cosa que havia de sortir ell, perquè un senyor amb el caràcter que hem descrit del senyor de màrqueting ha de sortir ell en els
ha
vídeos.
Ha de sortir ell, sí. Perquè si no és una afrenta, home.
Si no, qualsevol cosa que facis no és bona, i com no ha pogut sortir ell i un company, li han fotut una opa i han sortit ells en els vídeos. Com ha anat, allò del vídeo? Bé, és ja curiositat.
Sí, bé, l'únic que... El company que va sortir amb mi es veu que mai fa directes perquè un directe que va fer fa anys es va quedar totalment en blanc i no... va quedar com un estaquirot.
Hosti.
I des de llavors no ha fet cap directe. I quan li vaig comentar a una companya de feina que faria el directe amb mi, em va dir no pot ser. Va dir sí, que ho farà amb mi. I ostres, doncs això és un gran...
Avens, no? Personal, sí, sí.
Perquè l'última vegada es va posar, bueno, en plan estaquirot al mig de l'escenari. I, clar, jo, al dir-me això, jo vaig dir, ostres, doncs aviam, que espero que no es posi nerviós o que no comenci a tremolar i aquestes coses. I, clar, quan vam fer la presentació, jo me'l mirava amb ells com dient, espero que ara no t'agafi un atac de cor i et quedis paralitzat. I, clar... El vídeo va sortir bé. L'únic que, clar, jo estic quasi tota l'estona molt... mirant-lo amb ell, com de... esperant alguna reacció, i clar, ell al final es va sortir molt bé, i al final, quan va acabar, li vaig dir, escolta, t'he de dir una cosa, diu, felicitats, perquè el directe que hem fet, tu has sortit fantàstic.
Sent dues persones ajuda molt, eh? També, sí. Perquè no tens aquesta... Estàs sol. Això ens ha a mi sempre m'ha sorprès molt. El Marc no, perquè el Marc, abans de fer podcast, cantava en un escenari a la Teleco Gresca. Va caure amb una marmita com a l'Obèlix de sortir a l'escenari.
Fèiem conya amb en Coque. Amb en Coque dèiem que l'avi havia perdut una partida de pòquer a la Guerra Civil i ja s'havia jugat la vergonya de tres generacions.
Però sí que és veritat, a mi em sorprenia gent que es posava davant del micro i li agafava aquesta por escènica. I això passa, eh? No és una cosa...
No, però veure una cosa, o sigui, la sensació aquesta, diguéssim, de papallones de la panxa, és una sensació que jo fins i tot ara, quan tinc que pujar a fer una... En una classe, no, perquè és que ja és això... És que
quan hi ha un auditori, veritat?
Quan hi ha un auditori tinc que comunicar alguna cosa i Sobretot és quan tu has de comunicar alguna cosa i has de vendre algun tipus de moto perquè dius, escolta, això és important, això tindrà una conseqüència després, doncs perquè estàs transmetent les idees i això és a partir d'aquí, doncs donarà, obrirà unes portes o en tancarà unes altres i establirà unes relacions, doncs, que continuaran amb el temps, i per tant saps que ho has de fer bé, doncs allò sempre genera un d'això. I jo mateix, quan vaig començar a donar formació fa moltíssims anys, doncs també quan comences una classe sempre tens una miqueta això. Però el tema és que has d'aprendre que aquestes papallones a l'estómac, o sigui, és el teu cos preparant-se per rendir i per fer una performance. O sigui, t'estàs preparant. Si tu surts absolutament apat, imagina que has de sortir... Tu imagina't en Freddie Mercury sortint en el camp del Barça en l'any 86, si no surt amb una mica de... No surt amb aquestes papallones a l'estómac, amb aquesta energia...
I això que feia música, que és un... Com ho diria? És un escenari, o sigui, és un entorn que propici a que tu agafis. Hi ha una persona que tu i jo coneixem molt, que és, per mi, la persona que més domini té de l'escenari, que conec en persona, ¿vale?, parlant de temes absolutament crus i difícils.
I un aquesta tal persona, Javi Moreno?
Un tal Javi
Moreno. Un tal Javi Moreno, Javi Moreno Ciberado.
A part que és el meu
sí,
heroi.
Perquè a més ell surt a explicar coses que en realitat és dir...
Són molt avorrides.
Anem a morir-nos d'avorriment.
I en
sisplau,
canvi, tu passes...
A veure, bàsicament ell és el que és capaç d'agafar i combinar transparències de Star Wars amb gatets, vale? I fer-ho amb una cara seriosa.
Parlant de serveis interns de Amazon Web Services.
Exacte, i es queda tan ample, o sigui...
Vamos, on està, com no li han fet un monument a la plaça Catalunya, al Javi
Moreno?
No,
Javi Moreno és d'un altre món, és un altre nivell.
Que ens escolta, que m'ha escrit aquesta setmana, m'ha enviat un àudio i m'ha dit, vau fallar la setmana passada i ho tinc en compte.
Ens ho té en compte. O sigui, estem acumulant, sort que tenim molt de bon karma acumulat. Hòstia, i no ens ve a destruir.
Després llegiré una cosa dels oients, que a part que hi ha nou mecenes, has de llegir un correu que he demanat permís per llegir-lo, vale? I ja l'has de llegir. Els oients no només ens escolten, ens miren en el vídeo, no sé, en directe o després, i fan comentaris. Per exemple, tota la setmana porto discutint amb un oient dient, hòstia, la Secret Labs, aquesta cadira, fa temps que la vull comprar. Jo dient-li, en resum, dient-li, la millor compra de la meva vida. Mai he comprat res que valgui tant la pena. Amb els meus 61 anys de vida, li deia jo. I l'altre, insistint, oi, si me compro aquesta tapissada de vaca, m'és igual, però és que és magnífica la cadira, compra-te-la. Porto una setmana així amb un oient.
Amb la cadira.
Amb la cadira. Vaig a fer
jo també tinc una cadira nova de color, amb aquest color així blau, així, aquest blau aigua verd. Marina. Aquest color és...
Parlant...
Saca, escolta, tu. Passa sí. Si es veu.
Has trencat la teva tendència al rosa, que era molt, molt agradable.
Bueno, la mantinc en les ulleres, però en aquest cas és que estàvem buscant... Però era que teníem que comprar una cadira que no em toqués amb el sostre. Perquè la que tenia abans...
És veritat, que tu tens
el sostre molt a prop, molt baixet. I si la giro, acabo rebentant, tindré que agafar i tindré que posar... Tinc massilla aquí que tinc que llimar i tindré que pintar tot l'estudi.
Digue-m'ho a mi, que porto massillant forats i coses.
Massillar, bueno, i forats.
Deixa'm que
hi
vaig
hi ha,
a fer un zoom, ara per la gent que es vegi en directe i, per què no, per animar a la gent que ens vegi en directe. Per cert, abans d'ensenyar això, en Sargue ens diu lo següent.
Què ens diu en Sargue?
Us vaig escoltant mentre em configuro un open clau en una virtual machine a veure què tal aquest invent.
Escolta, si es configura l'open clau, doncs que... Hombre, hòstia, tenim un cine de tu, això és fantàstic.
En cine, no, que és un horari, jo no sé jo. És un horari bo per...
A poca broma, la gent de Google ha entret, després de N anys de no fer-ho, i de tenir-nos a tots martiritzants, canviant-nos les seves APIs contínuament a tots els seus serveis, han tret un projecte que és un Command Line Interface pels serveis de Google. I amb una eina d'aquestes de terminal pots accedir al Gmail, al Google Drive i a tot, perquè el xup-xup que ha fet l'OpenClaw i el Cloud Code i tot això ja ho tens, amb la qual ara pots agafar l'OpenClaw, el configures contra el teu compte de model de Google i deixa el fer... El deixes fer durant la nit a veure que et sorprengui.
Anem a parlar d'intimit.
Si no tens cap mail, és un regal d'aniversari.
Sí, mira, entre ells ho fan. Dos fans de Marillion. que el Sergi Baila també és fans de Marillion.
Sí, sí, que em sembla que tenen, hi ha gira nova de,
sí,
de
Marillion,
però
no,
sap que el concert que està més a prop està a París.
O a París, no sé.
I jo la meva quota de concerts a l'estranger me la guardo per al concert d'Irion cada bianual.
Vaig ensenyar tres coses, vaig ensenyar quatre coses del meu nou estudi.
Que va, ja, ensenya sempre, quatre coses
sempre
del teu
han vingut
estudi.
Amb mi, però encara...
El que mola molt, Tomàs, és en aquest micro que tens, això que quan parles es vegin les llumetes, és que... És molt pro, tio.
Li vaig donar la volta perquè es veiessin. Li vaig donar la volta perquè
és
normalment...
És molt pro, molt.
Queda una mica amunt, bueno, que no el volia quedar tan amunt, però el deixo així perquè es vegin les llumetes, vale? A veure, primera cosa, el Columbia. Això està comprat al... Això és un clauer, eh?
A Cabo
Canyaveral, sí, a la NASA. Eh?
Està bé.
Això és una rèplica amb sucre de la meva gateta.
En, vale? Sucre.
En sucre. Que m'agrada fer una amiga i la tinc aquí.
Te l'acabaràs fotent?
No, perquè aquesta és de decoració. Això no. Vamos,
és en sucre, però no es menja, no és comestible.
I a veure si es veu, no sé si es veu. Bueno, aquí està la meva col·lecció de ràdios antigues.
Oh!
I aquí al costat d'aquesta...
Està ensenyant una col·lecció de ràdio antigues perquè no se sent...
Gràcies.
I aquí que té un consolador de plàstic o...?
No. És el European Podcast Awards de Mossega la Poma.
L'European Podcast Award em sembla 2008 o 2009?
No, 2010.
2010, Mossega la Poma, que hi havia aquella senyora que feia les locucions.
Vam fer el National Winner en categoria non-profit.
Hosti, tu.
Això mata una persona si li cau al cap.
Això, vale? Això
perquè pesa...
I...
Vamos, aquí pots fer...
Peses.
I si te la fiquen al cul no pots parpellejar.
No, se't queda... Ara destapa el nas, això també t'ho dic, eh?
Ho has provat?
No, però no, perquè em fa por agafar-la. Però és brutal, eh?
No, és un catxo metacrilato important, eh? Que guai!
Pues això són els tres primers elements de decoració que vaig muntar a l'estudi.
Hosti, com mola, tu, l'European Podcasting Award, tio.
Sempre ve amb mi, eh? A l'estudi està com presidint sempre el European.
Jo quan vaig demanar l'acreditació de professor contractado doctor a Madrid, ho vaig posar. Que, otras coses, premios, el European Podcasting Award.
Vaig enviant-vos aquí... és a Pompeia on fan el d'això, diuen, en Sergi Baila.
Sí, sí, precisament el que estava dient ara en Sergi és que el Pete, el creador de l'Open Claw, en el podcast que va fer amb en Lex Freeman, que clarament és un dels casos on un podcast ha canviat la indústria, perquè quan va agafar i va estar 3 hores parlant i una sèrie de coses que tenien molt de sentit, sobretot si has estat treballant en aquest tipus de coses, dius, sí, això funciona, és així, ell les va resumir, les va d'allò, i pràcticament, o sigui, bàsicament, es va carregar el model context protocol, va dir, es va acabar el hype del model, el MCP, immediatament se'l va carregar, i va dir, el MCP no, el que hem de fer és treballar amb CLI, i ell va amenaçar, va dir, collons, Google no té un command line interface, jo n'he fet un, però és un puto hack, i pues, 3-4 setmanes després Google treu el seu oficial i pràcticament tota la indústria està movent-se lluny del MCP i està movent-se cap al command line interface, que és a dir, és com aprimar la pila tecnològica, fer les coses més senzilles.
Parlàvem la setmana passada, Marc.
Sí, senyor. Sí.
A veure, deixeu-me posar falques i
coses. Val
molt
la pena, eh? Si podeu escoltar bé a l'anglès el podcast d'en Friedman amb el Peter Gajungen, que parla un anglès internacional perquè ell és, no sé si és rus o viking o el que sigui, i s'entén molt bé, a més, perquè en Lex tampoc és anglès natiu, ell és ucranià rus i d'això, i el podcast s'entén molt bé, però realment és molt interessant, i si fas desenvolupament i utilitzes eines d'aquestes tipus Cloud Code, tipus Cursor, tipus Visual Studio Code i aquestes porqueries, les idees són molt, molt interessants i et dona directament coses que proves i val la pena. És 3 hores ben invertides, escolta, si tens un commute llarg, doncs escolta,
Vale, deixa'm posar una falca. Abans
posem una falca
que...
i tot.
Avui parlarem d'IA, perquè no ens escapem mai de parlar d'IA.
Però no havíem de... A veure, escolta una cosa. A veure un moment. Vale? A veure un moment. No hem de fer allò de ara hem deixat de ser experts de Epstein Files i ara som experts en conflictes bèl·lics amb Iran?
Sí, sí, sí. No, avui parlarem d'edició de llibres, perquè en Dani ha escrit un llibre,
sí?
i ha fet una pirueta i jo vull que ho sí. expliqui i és molt interessant.
Jo n'he editat uns quants també, sí. tinc uns quants d'aquests autopublicats.
Doncs deixeu-me posar aquesta pausa, ja sabeu
falca,
que...
Falca.
No, pausa, amb falca. No parleu, que no tallo els micros, perquè vaig descobrir l'altre dia que es pot tallar, però no sé on està l'opció, o sigui que de moment aquí us quedeu. I crec que està aquí a Pipo. Bueno, sí, després ho miro. Perdoneu, que torno a on estava. Doncs això, poso la pausa i amb aquesta falca i després parlarem d'això i segur que hi ha més coses. Allà anem. Ui, que bo. No ha sortit res, nois. Bueno, parlo entre mi. Vull dir que la primera falca de Mossega la Poma no ha sortit perquè el Riverside té preview i live i sempre surt
per defecte
preview. Mossega
la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Doncs la primera falca no haurà sortit, ja li diré a la IA que me la posi. A lo que anàvem. Dani, explica'ns la història, perquè arribar on ha arribat ara ha donat moltes voltes. O sigui que, up to you. Explica-ho
com
vulguis.
Porto escrivint el llibre aquest que he acabat recentment des de fa quasi bé un any. El vaig acabar al mes de desembre, però entre la mudança, tu ja ho saps ben bé, Tomàs, les coses queden paralitzades.
Vaja, sí, queden paralitzades.
Vaig demanar un dia de festa a la feina i vaig dir aquest dia m'encarregaré de corregir i mirar i que tot el llibre estigui bé.
Parla'ns del nom i la temàtica, perquè tot el que explicaràs després té interrelació amb això, eh?
Va. Sí. Es diu...
Ja ho has dit, va mossegar la poma, però era per acabar-ho d'aclarir.
Val, es titula L'ingredient inesperat. Mm-hmm. Passa tota l'acció a Tailàndia. És com una espècie de road movie entre Bangkok i Chiang Mai, que està al nord de Tailàndia. D'un xef espanyol doncs, que troba un ingredient que vol descobrir. És un xef que viu a Madrid, amb dues estrelles Michelin, i bé, doncs fa un viatge i doncs l'aventura del viatge aquest. Vaig corregir el llibre a través d'IA. A més ho vaig fer en local.
Com ho has fet?
En local.
En local està bé? Amb quina?
Amb Mistral. Uh-huh. Amb un especial que es diu Writer. Mira, puc mirar exactament.
Hi ha un model de Mistral específic. Deixa'm mirar això, escritura. Això és interessant.
Per escritura, sí.
Per corregir, per suggerir canvis, per tema de sinònims, per repeticions, per estil, no?, també.
Sí, exacte. Es diu Mistral Small 24B Instruct 2501 Writer. És el que vaig utilitzar.
I apareixerà totes aquestes referències per la gent que estigui interessats, apareixeran de forma espontània a les notes del programa, gràcies a la IA de Riverside.
Va.
Sí, sí.
I amb això doncs hi ha capítol per capítol, perquè clar, no tenia molta, clar, no li puc posar tot el llibre i va, fes-m'ho, i a partir d'aquí doncs ja vaig confeccionar el llibre i això era el dia 27 no 26 de febrer.
Pregunta amb quina màquina l'has executat i a quan l'has quantitzat?
Ostres, doncs mira, amb Mac Studio M2 Ultra.
Vale, llavors ja està, ja fas.
Amb 64 gigas de RAM.
Vale, llavors has fet el gran, has fet el gran, que són 47 gigas, i pràcticament t'has menjat la màquina.
En Ciner demana Dani si fas un post de com lo hice. Bueno, que si fas un post de com lo hice, que l'avisis, perquè vol estar al cas. Diu que ha fet tot allò que ha de fer un home a la vida, excepte escriure un llibre, que diu que li falta.
Una pregunta, Dani. Llavors, en quin editor has treballat? Has treballat en Markdown? Has treballat en el Word? Com t'ho has fotut?
Tinc una aplicació que es diu Scrivener.
Hombre!
Pagada, estàs parlant amb un pro. Parlant amb un fucking pro.
Jo tinc també pagat l'Scrivener 3, que és el que vaig...
A veure, és superxulo.
Jo ja me n'he desfet de l'Scrivener, en el meu flux de treball.
Però ajuda molt quan comences,
Marc. L'Scrivener està bé perquè... O sigui, estava bé... L'Scrivener estava bé en el seu moment, i estem parlant d'això des de fa 10 anys quan vaig publicar el llibre de... potser 11 o 12 anys quan vaig publicar el llibre de Pan Sin Gluten i les seves seqüeles i alguna altra cosa que vam publicar, i un llibre que tinc de com fer guitarres que no he arribat a publicar, doncs, perquè no he dedicat el temps. Llavors, l'Scrivener està molt bé, és un llibre que és un editor, és un programa que et permet editar text i que et permet, diguéssim, doncs, moure tot el que són capítols, subcapítols, subestructures, i et permet treballar d'aquesta... Això va molt bé amb l'outline per moure coses amunt i avall. I llavors després el que té és que té els seus encanteris per poder agafar i poder generar un Word, que és el que al final necessitaràs si has d'anar a una plataforma d'autopublicació en text, que et demanen un Word. No hi ha més collons, els d'Amazon i companyia et demanen Word, i per generar-te els EPUB, que és el que tu necessites si vols enviar-ho cap a Can Kindle, tot i que el procés de generar el Word i de l'EPUB és macarrònic.
Sí.
T'has de barallar molt, molta conya, algunes coses no són predibles i no són consistents, acabes dient aneu a la puta merda, o sigui...
Perdó, així... diu el Ciner que ell tira de Joplin, o Joplin, que també l'havia escoltat, aquest editor.
Està bé, però per mi, diguéssim, és molt 2010, és una eina molt 2010, i el problema que té és que no és consistent en les exportacions, o sigui, has de fer encanteris i coses i proves.
I
quan gent...
És un pain in the ass, com diuen els anglesos, i jo ja l'havia utilitzat amb un parell de llibres que tinc publicats a Amazon, i ja em va costar, i aquest, doncs, més o menys també la IA em va ajudar, a Gemini em va ajudar una miqueta, doncs, a utilitzar les exportacions bé amb Scrivener. I força content.
Te n'acabes en sortint, però és un, però és un cunyasso.
No és fàcil.
No és fàcil. A veure, el que sí que va molt bé de l'Scrivener és que et dona el mòdul, té el mòdul aquest de suro, té una vista que és com un suro, que llavors et permet posar el teu llibre com a storyboard, veus totes les dallonses, i tant per un llibre de no ficció, com que és el que he escrit jo, com un llibre de ficció, et pot permetre estructurar les coses, veure-ho, tindre una visió, una visió zoom out del llibre, i és una de les eines. Joplin també funciona, i hi ha altres eines d'aquest estil. Hi ha qui diu que has de treballar directament en Word, jo ara sóc de l'opinió... Però en aquest cas, el Ramon Maria està dient que ell tira d'Ulisses. Ulisses al final és un editor de text a lo bruto i està més pensat, suposo, que acabarà treballant en Markdown, que jo és el que crec que s'ha de fer. Que avui en dia, si vols integrar la IA en el teu procés de treball, el que jo recomanaria, si algú s'hi té que posar, és agafar tot el seu contingut.
Sí, perquè ho facilita molt.
Ficar-ho a GitHub, és a dir, crear un projecte a GitHub, et fas
però
un projecte...
Però saps el que passa, Marc? Que no tothom se sent còmode a GitHub. Els developers i la gent que han fet sistemes. Però i també et dic una cosa, nosaltres hem fet seguiment de proves, si que era d'un software, ¿vale?, d'un amic, i l'hem fet a GitHub. Perquè va genial, tio, per controlar canvis...
Al final penso una cosa, si tu pagues pagues Dropbox, encara tens una mica de control de versions. I macarrònic. ¿Vale? Però si tu agafes el teu llibre i el poses, que és al final és text, i treballes en Markdown, cadascun dels teus capítols o subseccions o el que siguin, és un fitxer pla. Jo, si per exemple treballes, doncs, per exemple, amb una eina com el Visual Studio Code o alguna eina d'aquestes de codi, que tu tens un arbre amb totes les coses i tens un renderitzador de Markdown. I llavors, utilitzant eines com Pandoc Hi ha una eina que es diu Pandoc, que s'utilitza des de la línia de comanda, que et genera el LaTeX, et genera el Word, et genera el PDF, et genera l'EPUB i t'ho genera tot, i és un programet. I llavors la gràcia és que si tu estàs treballant, diguéssim, la forma de treballar és que a l'esquerra tens l'arbre de fitxers, en el centre tens els editors. Tens els editors, i per exemple en Visual Studio Code o en Cursor hi ha un plugin que permet convertir, diguéssim, veure el Markdown com si fos un PDF, i amb el qual et facilita molt les coses, i a la dreta tens a la gent, tens el mode gent en què li pots dir renderitza-m'ho i passa-m'ho PDF tot, o li pots dir, escolta, en el meu cas, que jo faig temes de no ficció, els tinc que dir, escolta, fes-me un fact-checking, identifica'm totes les coses que jo estiguin aquí i digue'm les que s'han de verificar i fes-me una cerca en aquest conjunt de fonts per verificar que el que estic dient és veritat i si hi ha alguna crítica als meus conceptes, i llavors a partir d'aquí agafem això. Saps? En Ramon diu que treballa com jo. I llavors després també el que tens és que si tu, per exemple, dius, mira, estàs fent, per exemple, que tu estàs fent ficció i dius, mira, jo és que ara vull agafar i explorar una idea, doncs perquè el personatge, jo que sé, resulta que ara es farà només carnívor i no menjarà res més que carn, i perquè farà la dieta carnívora, i obres una branca del teu llibre i fas una tens una línia i dius, escolta, mira, això no m'agrada, vull tornar endarrere, pots tornar a la branca on això no havia passat. I a més, el git, la gràcia que té, és que quan tu fas una aportació, és a dir, jo he estat treballant i he fet una aportació, jo crec que això ja està tancat, que puc, és com una versió, tu pots dir, vaig a fer un commit. Vaig a dir, això és una versió, una nova aportació al meu projecte. Llavors tu escrius, aquí jo he agafat i he fet això, i ho envies a GitHub, fas commit i fas push. La gràcia és que després hi ha eines a dintre de GitHub que et permeten veure el teu repositori com si fos una línia de tren, com si un mapa de metro o com un mapa conceptual, o fins i tot, per exemple, tu et pots posar tasques a tu. Tu dius, mira, escolta, he de revisar que el que li passa en el capítol 3 sigui conseqüent amb el que passa després al capítol 10 perquè hem passat unes coses i ho vull verificar. Et pots posar una tasca tu mateix. I després, si per exemple ara imagina que tu has fet una tasca que és fer aquesta verificació i tu et poses a treballar i dius, mira, acabo d'arreglar això, he canviat aquestes coses, llavors ho faig un commit, he arreglat lo de la issue, aquesta tasca número 3. Després, si tu agafes i dius, escolta, estic treballant i dius, i ara per què passa això? Tu li pots demanar en el teu agent, no cal que tu sàpigues els encanteris de Git, tu li dius a l'agent, escolta, per què hi ha aquesta línia aquí? Llavors, la gent utilitzarà comandes de Git, en aquest cas una que es diu Git Blame, i et dirà, no, és que tal dia vas fer un commit amb aquest comentari i que havies resolt aquest issue. Amb la qual cosa, no només saps el que vas posar, sinó per què ho vas posar. Amb la qual cosa, tens una capa de metainformació de la duració del teu procés d'escriptura. Amb la qual cosa, és acollonant. O sigui, tens algú que t'ajuda, tens eines de verificació d'ortografia integrades, i a més fins i tot aquesta gent el pots córrer contra models que corren localment.
Una cosa semblant ho feia amb Jim, no, en ChatGPT, em sembla que ho feia. Tenia un projecte, com una carpeta oberta, i allà anava ficant tot el que anava fent.
Però en aquest cas estàs treballant en el núvol i el llibre el té ChatGPT.
Sí. Però per una de les properes novel·les que estic preparant, que vaig ara, perquè estic provant ara Cloud, el model Pro, de pagament, un mes, aviam
el de pagant-ho.
I vam estar discutint quines podrien ser les properes novel·les, i hi ha una que hi ha salts temporals amb el que passa ara i amb el que va passar fa 40-50 anys abans. I la idea és que passen coses a l'actualitat i després s'expliquen el per què al passat. I clar, fer aquests salts temporals pot ser una miqueta complicat i s'ha de fer una espècie com de mapa, però amb el que tu dius pot ajudar moltíssim a fer aquesta tasca.
Aquests llibres acostumen a afalagar el lector, perquè és difícil de seguir i el lector té que fer les connexions i quan el lector fa la connexió se sent bé amb si mateix, està orgullós de si mateix, l'he trobat. O sigui, hi ha aquestes coses...
Això és molt de best-seller.
Exacte, exacte. És molt de Ken Follett. Bueno, per exemple, si tu agafes...
Que no ho dic d'una forma denostada, eh? A mi Ken Follett m'encanta.
M'encanta.
He llegit tots els llibres de Ken Follett, sí, sí.
Però, per exemple, fins i tot en Stephen King... Stephen King, les seves novel·les dels anys 70, 80, 90, diguem, en la seva època, diguéssim, de cocaïnoman, que era quan ho feia bé, després va baixar la cosa, baixar la cocaïna ja no ho feia tan bé a l'home. No estic fent cap prescripció.
Faig la seva
prescripció del Markdown, no de la cocaïna, però el cas de l'Stephen King, la seva època alcohòlica, cocaïnòmana...
La IA en català no traduirà bé coca de llardons.
No, coca de llardons. Coca de lardones. Coca de torresnos. Com se'n diu? Doncs a l'Stephen King el que fa és que tu llegeixes llibres i hi ha com una sèrie de personatges que es van creuant i van apareixent d'un llibre amb un altre. O sigui, de cop i volta, un personatge doncs, que surt al Resplendor...
Que ja el tenia currat per al llibre anterior,
exacte.
I el recupera...
Tens un personatge en el Resplendor que resulta que està en el misteri de Salem's Lot i després apareix per Carrie i després no sé què, i dius, hòstia, i tu estàs llegint... I com que més és, com quan t'agafa la falera de llegir Stephen King, només pots llegir Stephen King perquè és l'única cosa que pots llegir, llavors és... Hòstia, els vas connectant a tots, eh? I ja vull dir, i sobre Reddit, llavors ja la gent s'ho explica, i llavors hi ha unes palles mentals impressionants.
A veure si podem cobrir tot l'espectre, perquè estem parlant de la creació i de l'edició.
Sí. Perquè l'eina, una cosa és l'eina i el procés, una altra cosa després és el talent.
Però vull parlar també, perquè el Dani té anècdotes curioses sobre el que és la revisió, el que faria un editor professional, ¿vale? que jo crec que és molt interessant que ho expliquis, tant pel que fa a la correcció més tòpica com coses estranyes que tu no te n'adones i que algú llegint-ho es fixa i t'ho diu. Que
això és la feina de la meva germana.
És molt interessant el que ara que ho expliqui el Dani. I sobretot, sí, Dani, explica també... O sigui, tu has arribat a un punt que vas dir, bueno, ara publico i ho publico a Amazon, però t'has tirat enrere. I
sí,
això
m'he tirat enrere.
Després ho expliquis, sí. També, sisplau. Sí. Que no,
perquè... Una de les coses que corregeix és, per exemple, començo el llibre i dic que té 5 dies, després 6 dies més per estar a Tailàndia, després 8 dies.
Sí, que la durada del llibre teòric són 5 dies, no?
T'hauria de vindre un monzón i no t'arriba un monzón.
Són 8 i després al final són 4. I vaig dir, no, aquí passa una cosa, no són 8, no són 4, són 5, així que vaig haver d'allargar un capítol més. I
perdoneu,
tot molt bé.
Abans que segueixis, perquè això forma part de l'última part, deia en Sinner, que l'AI és molt útil, la intel·ligència artificial és molt útil, per ajudar a fer recerca, per no basar-la quan escrius, que això també és important. Encara que siguin llibres de ficció, si tu vols moure't en un territori de versemblança, el que afirmes o el que expliques, que tingui una relació amb la realitat, ha de ser real. Vale?
Aquest és un dels problemes dels escriptors autopublicats, que
sí.
Per exemple, si tu agafes i llegeixes un llibre d'en Brandon Sanderson, veuràs que al principi quan diu els agraïments, fot una d'agraïments d'una gentada de collons. Però clar, el Brandon Sanderson és un escriptor consolidat, fot més de 30 anys que està escrivint llibres de forma professional, i llavors el que té és al seu voltant moltíssima gent que prellegeix, té lectors betes, gent que els hi troba, editors, repassadors, amb la qual els seus llibres, clar, evidentment, estem parlant d'un senyor que està escrivint obres en plan, diguéssim, en plan com els llibres de Joc de Trons, o sigui, la saga de les Stormlight Archives és immensa, però és que sobre ho està connectat amb tots els seus altres llibres, però té quantitat de gent que està dedicant-se a buscar aquestes coses, i també gent de dir, a veure, si, per exemple, la meva senyora s'acaba de llegir els llibres de Silo, els llibres de Silo, que és aquesta sèrie que hi ha
Apple TV,
que està molt bé, que surt la mama del Paul Atreides com a protagonista i tal. La sèrie està molt bé, fan algunes opcions que se'n van del llibre i fins i tot poden ser encertades, vale? Me'ls vaig escoltar jo en anglès, l'he comprat amb ella, se'ls he llegit ara i comentàvem que hi ha algunes promeses que fa l'escriptor, diguéssim, de misteris que aixeca que no resol, que no resol o la solució no és prou elaborada i hi ha coses que no queden clares amb la lectura. I això jo estic convençut que si no haguessin estat uns llibres autopublicats en el seu moment i hagués hagut un editor d'aquests, diguéssim, de Double Day, de Penguin, aquests, un tio o una tia que es dediquen a agafar i se'l miren de punta a punta i que la seva feina és puntejar totes les coses i apuntar-se a totes les preguntes que està fent, tots els reptes intel·lectuals que està fent el llibre i, si, i les tensions que apareixen i si es resolen o no es resolen, aquesta segona aquesta persona addicional, com a mínim una, augmenta molt la qualitat del d'això. Hi ha una solució per a l'autor sol. Hi ha un autor, una solució per a l'autor solitari. Una és utilitzar una IA. El que passa que la IA necessites un prompting molt ben fet, perquè si no seran obsequioses i llepaculs i no, no et faran la feina ben feta. Vale? I no, no acaba de ser per això. I a més, no, és, no tindrà un criteri. La IA no té un criteri. Per exemple, ara, per exemple, s'està fent molta broma d'aquell... hi ha un productor musical, és un senyor amb barba així, que sembla el Gimli, i d'això, i no me'n recordo com es diu, però que ja havia vist jo alguns vídeos en el que ell parlava, i que ha produït tant gent que fa metal, com gent que fa rap, com gent que fa pop, els produeix a tots.
Ja sé quin és, ja sé qui és.
Aquest home ara, per exemple, s'està parlant, és com l'icona dels vibe coders. Aquell diu, jo no tinc, no sé música... no sé tocar un instrument, no sé cantar, no sé fer servir una taula de mescles, però té molta confiança en el gust, en el seu gust, té un criteri molt potent. Ell sap el que funciona, sap el que li agrada i el que no li agrada. I això no tindrà mai una IA. Necessites algú amb criteri, dir, això està prou bé. Llavors, si tu no tens una persona amb la que tu confiïs, que tu et posis en les seves mans i dir, mira, escolta, jo t'agafo i et destrosso el llibre vilment, l'única manera és agafar i posar el llibre a la nevera. Has agafat el teu llibre i l'has de fotre a la nevera 6 mesos, no pensar-hi, oblidar-te'l i llavors llegir-te'l de nou com si no el coneguessis. I llavors el llibre té sentit. En el meu cas el que faig és que treballo amb una coautora, que és la meva senyora, amb la qual... Al treballar plegats tenim dos criteris, ho hem de discutir,
molt, sí, sí.
I jo faig una passada, ella fa una passada, jo agafo, destrosso, fico les meves dèries, ella agafa, ho endreça, em diu les coses que no funcionen, les que sí, el que li agrada, el que no, i amb aquest diàleg et surts. Però necessites o sigui, és com el sexe, dius, si tu sol no és el mateix.
No ho deixes tant. Però... Dani, explica l'exemple de les coses aquestes que et preguntava, de què et va trobar, què vas fer i què et va trobar la
doncs, posta. Per exemple, algunes incongruències de personatges, alguna manca de nexes a ponts entre una acció i una altra acció. Li recomanava, doncs, quin és el teu suggeriment? El mirava, doncs, bé, feia un altre que et sembla que està ben escrit, i així de mica en mica doncs vaig estar com 9
però
hores.
Però treballaves en parts petites, no? O sigui, anaves...
En Ramon ens diu que estàvem parlant d'Enric Rubin.
Enric Rubin.
Vale, gràcies. Sí, sí.
Per capítols, i havia posat a la IA els màxim de tokens que podia acceptar. Per, doncs, això, per poder tenir una miqueta de memòria.
Compta amb el tema del màxim de tokens, perquè hi ha una mètrica que en diuen el needle in a haystack, és a dir, l'agulla en un paller. Llavors, quan tu agafes amb un model i li casques un nombre elevat de tokens, hi ha com una pressió en les empreses d'IA per ampliar les tragaderes de tokens dels seus models.
Clar.
Però quan s'apliquen benchmarks de needle in a haystack amb aquests models, es veu que a mesura que els contextos comencen a pujar, sobretot a partir de 100.000 tokens, que podríem estar parlant d'unes 100 pàgines, és quan la cosa comença a degenerar i, per tant, no en té tant. Però és el que estàvem dient abans, o sigui...
Ho vaig fer en 3 parts.
No està bé, però dic, tu simplement sigues conscient, com més context, no vol dir que o sigui, ell tindrà més informació, sí. Però abarcaràs més, però el model apretarà menys.
No, jo ho vaig notar a mesura que anava enganxant, ja notava que les seves respostes no eren tan bones com les de l'inici,
no eren tan encertades. Però fixa't, en aquest cas tu estàs dient que tu fas servir la IA, diguéssim, amb la feina que faria un passant, un becari. És algú que fa de fact-checking, que busca gramàtica, correlació... Li pots dir fins i tot, o sigui, escolta, a veure, és consistent el meu estil literari? Estic escrivint d'una manera i em moc les meves frases, més o menys, la musicalitat de la meva escritura es manté o estic all over the place i no tinc una veu pròpia? Tot això ho pots demanar, però el criteri aquest de l'editor... de l'editor no te'l tindrà.
Sí,
no el tindrà. O tindrà un criteri, però segurament serà una cosa... Això m'ho va explicar, per exemple, m'ho van explicar uns amics, els Angrist, que eren músics que havien tocat amb mi en la Festa FIP. Diguéssim, en una de les encarnacions del nostre grup així de covers que teníem, doncs un d'ells, el bateria i el baixista i un dels guitarristes, doncs tenia aquest grup a part, i em sembla que m'han explicat que van fer una maqueta, i llavors el que van fer va ser enviar-la a Abbey Road. Els estudis d'Abbey Road. Llavors, els estudis d'Abbey Road tenen dos serveis. Un servei és tu t'agafes l'avió, te'n vas cap a Abbey Road, agafes les guitarres, agafes els baixos, passes allà a l'estudi, llavors a l'estudi no sé quants dies, graves, estan amb tu, treballen amb tu en la gravació, i et fan una gravació, diguéssim, rotllo... Beatles, Dark Side of the Moon, i tens l'Alan Parsons allà fent de tècnic de so. L'altra opció és tu els envies la maqueta, els dius, escolta, es gravar la maqueta en un multipistes, ells ho agafen, i llavors hi ha un senyor que per molt poques hores de fer, es dedica dues hores, et fa una mescla i te l'envia. Curiosament, la mescla que et fa el tio David Root, havent escoltat dues vegades la teva cançó, és molt millor que la mescla que tu has fet, amb la qual ells estaven encantadíssims. Però ja imagina't la feina amb el professional. Barat, és una altra cosa.
Tu no serà.
Com?
No, barat, no, tu no serà.
Però exacte, fer el servei complet, però en canvi el servei d'enviar-los i que hi hagi un senyor que dediqui dues hores a fer-te la mescla,
serà millor que no
és algo que un grup doncs pot dir, mira, paguem 1.000 euros perquè ens mesclis aquesta cançó. I almenys en aquest disco tindrem una cançó que podem enviar a la ràdio i sabem que sona i que té una presència que nosaltres no sabem donar-li.
Haig de fer un tall per parlar del Jordi Martínez i d'altres mecenes.
Has de posar una falca.
Espera un moment, el vull fer just quan el Dani acabi amb tot allò que va estar treballant...
M'estàs dient que deixi parlar en Dani.
Sí. Vale. Gràcies per entendre-ho tan ràpidament. Vull que acabi fins al moment de dir ja tinc el llibre acabat i ara vaig a veure com el publico, perquè això ho deixarem per la segona part després de la falca. O sigui, continua, Dani.
Doncs això, vaig començar a corregir. Ja el tenia acabat. I això era el dia 26 de febrer i dic, vull donar-li una sortida. Això no és la meva finalitat, la meva finalitat és escriure'l. I el que a mi m'agradaria més, a part d'escriure'l, convertir-lo en pel·lícula. Això seria el meu somni fet realitat. I vaig dir, investigaré una miqueta com està el món cinematogràfic, tant a Espanya com a Tailàndia. I vaig
recordem la temàtica del llibre. És un llibre d'un road movie per la recerca d'un ingredient per un cuiner de dos estrelles Michelin que passa a desenvolupar a Tailàndia. Per tant, tu tens dos teòrics mercats, l'estat espanyol i Tailàndia, on pots anar a vendre el teu producte d'entrada, no?
Exacte.
Sí,
exacte.
Sí.
I a més, li vaig dir a la IA, aviam, com he de preparar aquest projecte? I em va comentar, jo ho coneixia, que es diu La Bíblia. I és un munt de documents relacionats doncs, a la història, a les sinopsis, als personatges, a nivell de visual. I també diuen, si pots tenir un clip per poder ensenyar, doncs molt millor, millor que millor. I aquí vaig dir...
És que això és una de les barreres que de vegades hi ha en certs actors, de dir, tu tens una història, la vols portar al cine o això? No, resulta que el món del cine... té una sèrie de pràctiques del mundillo que tu no saps i tu no te les has explicat i com que no hi estàs no podràs accedir i de cop i volta aquestes barreres s'aixequen.
Exacte. I em diu, has de fer això, aquest document, el primer document amb això, el segon document amb això, pum, 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 i em dic, mira, doncs tens ja el llibre, comença-la a fer. I me'l va escriure, tots aquests tipus de documents, i dic, doncs serà qüestió de fer un petit clip explicant, condensant tot el llibre amb un vídeo de 2 minuts i mig. I així, de mica en mica,
I cap a Can Sora.
A través d'intel·ligència artificial.
Amb qui no ho vas fer?
Amb Kling.
Mm-hmm.
Amb Veo, no Veo.
El Veo 3 de Google.
El Veo 3 de Google i Sora.
Mm-hmm.
Aquests tres.
El que he vist jo, el model que és sorprenentment bo, és el model anomenat Nano Banana 2, vale? Que és el model Nano Banana és un model de Google que genera imatges i que surt, és molt bo. O sigui, per exemple, tu li pots demanar que generi transparències per un PowerPoint i te les genera amb el text i tot en català, sense falta d'ortografia. De vegades en fa alguna, vale? Però si fa servir el model bo, d'això, per exemple, hi ha gent que fa servir el barato.
Tinc llavors, Gemini de pagament, també.
El Gemini de pagament. Llavors, si vas, per exemple, al Google iStudio i llavors pagues, en comptes de pagar una subscripció, et pagues tokens. I dius, escolta, mira, fico 20 euros en aquí i llavors et dono un API key, llavors vas al Playground i tens accés a aquests models. I llavors el que jo he vist que el que està fent gent és, per exemple, imagina que tu tens un personatge, tens el careto d'un paio, vale? Tens el careto d'un paio que serà el teu cuiner, vale? Doncs tu pots agafar i dir-li al banana, però posa'm aquest paio a dalt d'un tuc-tuc amb una camisa de flors des d'aquest perfil, i llavors això ho fiques, ho arrenques cap al client.
Exacte, és el que vaig fer, és a dir, genero la primera imatge en fotografia i després li dic, a partir d'aquesta imatge fes aquest moviment de càmera que passi això a escena, i tal com diu en Ramon, sí, vaig fer un book trailer.
Un book trailer?
Sí, he fet un book trailer, però clar, el que jo he hagut d'enviar a aquestes productores, que de moment he quedat paralitzat perquè estic enmig d'un concurs...
Explica-ho a la segona part, que és de posar una falca. Sí, sí.
Doncs, clar, aquest book trailer no és un trailer, és tota la pel·lícula, de principi, amb tot el que passa, amb 2 minuts i mig concentrats.
És tota la pel·li. És allò com aquells Star Wars en 30, en 2 minuts, no?
Exacte, perquè clar, el que vol posar pasta per fer una pel·li, per produir la pel·li, vol saber-ho tot. I en qüestió d'un minut ho vol veure tot, de principi al final. No li pots deixar res. I passa una cosa sorprenent. No, li pots dir això. Li has de dir tot.
Passarà això
i al final s'acaba així. Doncs clar, amb aquest vídeo, doncs, la veritat és que estic bastant content. Tot i que ara el que estic fent, precisament avui, estic utilitzant una de la pàgina web Hacksfield.ai, que tenen un servei que es diu Studio 2.0, que és una passada. És a dir, utilitza diversos models de fotografia i de vídeo, entre ells està Kling, per exemple, i tu li dius, vull utilitzar aquesta càmera, una càmera digital, una càmera de 16
mil·límetres... Vull dejar celulat, vull...
Vull amb aquesta lent, ho vull doncs una de 18 mil·límetres o 35 mil·límetres, i a més vull que doncs una focal de 1.2, o... És a dir, tu li dius exactament com vols que surti el vídeo. I ja ell, suposo, internament, a través del teu prompt, l'adapta, depenent de tu, el que tu li hagis dit, de com vols que surti visualment.
És que, mira, l'altre dia
és
anàvem...
Increïble, no haguessis pogut crear el que s'has creat sense la intel·ligència artificial en totes les facetes, excepte en el que és a la boca, el que tenies en el cap, tota la resta ha passat per ella. És increïble.
L'altre... Jo fa anys imaginava, suposo que hi haurà algun dia, que encara no m'ha arribat, però suposo que arribarem, i crec que més aviat del que ens pensem, arribarà el moment de que diràs, ostres, mira, tinc aquesta idea, t'envio el guió, aquests són els personatges, i tu tindràs una càmera virtual amb un escenari de 360 graus i diu, vull aquesta càmera, l'actor aquest ha de fer tal cosa i ha de dir tal cosa. Rodat.
Diu el cine, diu el Dani mola, sí. I algú ho havia de dir. Perquè...
Però, pensem una cosa, mira, l'altre dia anava...
Estic totalment d'acord, sí. Perquè a més us heu anat ajuntadors que esteu experimentant un mateix entorn des de dos orientacions absolutament diferents. El Marc, que està molt més acadèmic, no? I en canvi tu, Dani, estàs a l'altra banda, tu estàs
creatiu.
Creatiu,
total, creatiu,
increïble,
creatiu.
Increïble.
Dani, sí, molt, mira, l'altre dia vam anar a caminar per un camí de ronda, sortint del camí de ronda que surt cap al sud des de Tossa, i ens vam trobar que estaven gravant alguna cosa, no sé si gravaven un anunci o gravaven una sèrie o gravaven una pel·li. Eren una dotzena de persones. Sí, per un plano que fas enmig del camí de ronda amb el castell de Tossa allà darrere.
Aquí també, Marc, estaven gravant l'altre dia uns plànols amb una mena de... Era un prat que al final havia un bosc. Jo et dic el que fan els meus col·legues, que no fan ni intel·ligència artificial, ni treballen amb les càmeres, ni amb els objectius. El que fan és que, com saben escalar i són jardiners, es pugen als arbres a rescatar drons que es queden pillats amb les produccions. Que li deia al tio, si aquell dron val 4.500 euros. Pues, si val 4.500 euros, el meu servei et va amb 1.000. Et compensa que pugi o no?
Ja està, aquí tens una feina, tu. Aquí,
toma.
Però fixa't que llavors, el problema que hi ha és fins a... Perquè, clar, per exemple, quan tu estàs dient, per exemple, que hi hagi un actor de veritat, vale, o i que per exemple, ahir estava veient una sèrie on hi havia un personatge que estava tenint una conversació en el cotxe i hi ha un moment determinat que veus un que tanca l'ull molt de pressa mentre està parlant, dius, hòstia, aquest tio s'ho ha treballat. És a dir, que en aquest punt del diàleg que hi ha una, són 30 segons ell explicant una cosa i mentre està conduint parlant amb l'altre i els estan perseguint per no sé, i de cop et fa el gesto aquest, dius, aquest tio s'ho ha treballat.
Són hores davant del mirall i pensant cada reacció, perquè això ha de passar.
I aquesta reacció, però més, era allò, super allò, tall els ulls. És la sèrie és el Night Agent, que han fet la tercera temporada, està a Netflix, està bé.
Això no ve d'una sèrie molt antiga, Marc?
No ho sé. Està en la tercera temporada, la sèrie està bé, ell pobret sempre rep hòsties a punta pala, vale? I la sèrie està bé i es deixa veure molt bé. Actualment dius, escolta, dona gust lo bé. Però... A més, és clar que avui en dia estem parlant de sèries que sortiran en 4K. Llavors, clar, el tio sap que tindrà 20 segons de primer pla. De primer pla, ell en el cotxe, i ell desenvolupa el moment de... Pam, i fa aquesta microactuació, i em vaig quedar de... Qui cabron! Qui bo que és el tio!
Jo tinc hard out avui i us estem enrotllant molt i queda tant per explicar. Jo no
queda molt, però jo
la
pregunta... Això és una, sí, això és una pregunta, sí, per en Dani. Per dir, o sigui, jo el que veig és a dir, fins a quin punt, és a dir, podrem mantenir això, aquest punt del criteri d'aquest actor, aquest punt del director que decideix fer una cosa... O sigui, tot això, al final, si tenim més eines... ha d'estar a disposició de la creativitat. O sigui, jo no vull un llibre escrit per ChatGPT, jo vull un llibre escrit per en Dani i el tràiler i la direcció i vull que quan aquell llibre i evidentment en Dani, al moment que això s'entri i sigui una pel·lícula, no vol una interpretació de Sora. El Sora és com abans de dir hagués sigut ara fa 20 anys haguessin fet un storyboard. Haguessis contractat un dibuixant que t'hagués fet un storyboard del teu llibre, amb el qual aquest tràiler té l'equivalent, la validesa d'un storyboard,
sí,
i un vídeo fet amb Sora té la validesa d'un meme que durarà 2 dies a Twitter. I prou.
Sí, prou,
però no tindrà la part de memorabilitat aquesta de... Llavors, diguéssim, com el problema és que segurament la qualitat serà més subtil. La qualitat serà més subtil i que potser hi haurà gent que et tindrà prou amb això i ha de garrafón i vídeos de garrafón que estaran repetint coses. De la mateixa manera que hi havia gent que es miraven centenars o milers d'episodis d'aquelles sèries sud-americanes d'allò tipus cristal que feien abans i que veies que, escolta,
com a xurros.
Com a xurros, és a dir, que entraven, els donaven el guió i fotien allò i no hi havia hagut cap preparació i l'actuació era absolutament plana, però escolta, la meva iaia se les xupava la cristal a punta pala,
sí,
una,
sí,
darrere l'altra.
Diu en Ciner, corregint-nos en directe, diu que Night Agent ve d'uns llibres, que és molt recomanable, també ho reafirma,
sí,
en Ramon Maria.
Està,
vaig a posar la falca, perquè és que si no, no em deixeu i això va pels oients. No us muteixo, no parleu.
Thank you.
entrevista a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ja són 4 avui.
Habemos rico, habemos rico. Jolín.
Jo com que se canta? Mecenes ho agraeixen moltíssim, però molt, és increïble. Jo no era conscient d'això. La setmana passada vam esmentar un mecenes, en Jordi Martínez, que ell mateix s'aplicava a l'IPC i d'un any a l'altre canviava la tipologia d'això. Dic, però ara porto ja uns quants anys que no canvio i ara canvio ja, diguéssim, poso a l'IPC. I vam esmentar en Jordi Martínez, l'economista. Te'n recordes que el coneixem, Marc, que, bueno, que ens ha ajudat moltes vegades d'aquí. I en Jordi Martínez aquest em va escriure i va dir això, i vaig a llegir-ho textualment, ¿vale? Diu: ostres, quina il·lusió la menció que vau fer al programa. Parlàveu al programa 645, especial podcasting independent, recorda't, Dani, eh? Uh-huh. De la importància de la relació bidireccional amb l'audiència. I és una part importantíssima que aquí seguim, més a més, escoltant-vos i també, com és el meu cas, aportant una micona a la caixa Mossegui. Que gràcies, eh? Amb tot el merder que tenim darrerament al món, ja no sé si voleu el Tesla o no. No, sembla que no. Diu, felicitar-vos de nou i dir-vos que, tot i que no ens coneguem, sou part del meu dia a dia, en les escoltes al gimnàs, fent les coses de casa o del trajecte a la feina. I és que, certament, tenim un vincle amb els Mosseguis. Un de molt maco, continueu així. Diu, per cert, sóc un dels Jordis Martínez, però no l'economista. Tenint en compte que som de quintes ja viejunes, pot donar-se el cas que ni siguem més de dos i tot. I jo puc donar fe que som més de tres, si no vaig errat. Eh?
De Jordis soc Martínez.
De Jordis Martínez. Mecenes.
Mecenes.
Sí, mecenes. No, mecenes. Mecenes. Diu, jo sóc enginyer de dades. Dic, jo sóc enginyer, acabo, eh? Jo sóc enginyer de dades i treballo amb Azure i Power BI. Una abraçada ben forta, l'altre Jordi Martínez. O sigui que
un dels altres.
Un dels altres.
Un dels. Dic, aviat, escolta,
no
ja
pot,
podran.
No es pot ser més.
Escolta, no es pot, que no com pot, n'hi hagin dos més, tindrà un equip de voleibol, eh?
Sí, sí. No es pot tenir més sort. Sí, de veritat, com a creadors de podcast no sí, podem ser més sortuts. Vull dir,
comentari
és així, és de passada.
Comentari, bueno, tots, sobre el Tesla. Jo em vaig no comprar el Tesla. O sigui, en el moment que havia de comprar un cotxe elèctric i vaig comprar
recordeu
un cotxe.
Recordeu als oients que nosaltres fèiem conya.
Molta conya.
Teníem tants mecenes que ens arribaven tants
Tesla
ingressos que ens comprarien cada un Tesla.
Vale? Ens compraríem, necessitàvem els mecenes pel Tesla. Però jo em vaig no comprar un Tesla, eh? Quan vaig comprar l'elèctric vaig comprar un.
Això ho dèiem abans de que l'Elon Musk es tornés gilipolles. Sí. Vale?
No, però en aquest cas no és una qüestió de perquè l'Elon sigui gilipolles, que pobret ho és.
Sí, sí.
Però sinó pel fet de que el Tesla com a tal
concepte,
no,
sí,
és, no és un cotxe, sinó és un aparell que no serà mai teu. Està pensat, és com les ulleres aquestes de Ray-Ban que ha sortit aquesta setmana, que estan explicant als senyors que a Nigèria treballen per Facebook, doncs que estan una mica trastornats perquè tenen que mirar pels ulls dels clients de la Ray-Ban Meta.
El que no m'ha quedat clar, Marc, ara, mira, ara que estàs aquí t'ho pregunto, perquè jo he llegit la notícia i deien que les Ray-Ban de Meta enregistraven encara que l'usuari digués que no.
Tot el rato. No, això, això no enre... És a dir, tu dius que no enregistra i no enregistra per tu, però per ell sí. Entens?
Però això és
I
molt genial.
Estaven... I a més, no només ho estaven registrant, sinó que hi havia persones que s'ho estaven mirant. Això, clar, sí. Quan se la cascaven, quan estaven al lavabo, quan fotien històries, tot, i al final aquesta gent acaben amb PTSD. Vale? Acaben traumats perquè la gent està molt mallada i, clar, tu deixes la, clar, la gent al lavabo cagant. O sigui, és a dir, per què la gent es compra alguna com la Ray-Ban Meta?
Però per, o sigui, què la gent fa a casa algo que vingui de Meta?
No, però, o sigui, era una cosa, aquesta setmana ha sortit un paper que han tret els de Stanford, que han agafat i han fotut un estudi contra tots els proveïdors principals de models de llenguatge, i bàsicament el que han vist és que estan reentrenant els models amb elements, amb conversacions d'usuaris que havien dit no ho facis. Havien fet el opt-out, o fins i tot en els termes del servei era no ho facis.
Terrible.
Clar, jo, per exemple, tinc un problema en la UPC, el protector de dades diu, escolta, podeu fer servir Gemini, perquè com que a l'UPC fem servir Gmail, es diu, tira de Gemini perquè ja ho estem fent. Però el tema és que no hauríem de fer servir ni Gmail, ni Google Calendar, ni Gemini, perquè aquesta gent estan dient, et donen un compliment de la GDPR i se la salten com toreros.
Mira, abans de que tu entressis en el previ de... Estàvem al l'anillop, just parlant d'això, just parlant que la seva empresa, no, que és amb això hipercurosa perquè treballa amb organismes oficials del govern, governamentals de Suècia, no treballa amb Amazon, no treballa amb Azure, no treballa amb Microsoft, per tant, no treballa amb AWS, ni amb altres data centers, ni tenen cura també de quines CDNs fan servir, perquè la veritat és que, tot i que ells ho han jurat i ho juren quan hi ha un concurs i t'envien una documentació dient que sí que compleixen...
El tema és que tu estàs cobert amb el compliance. És a dir, si tu ets el delegat de dades de la GDPR, tu estàs cobert perquè ells t'han donat un paperot i tens el paperot d'ells, però no estàs preservant la privacitat dels teus usuaris, ni la confidencialitat. I és terrible, perquè és que tenen l'ètica d'un moniato. Directament.
Bueno, no hi ha ètica.
És tremendo.
No existeix.
Parlem de més coses d'això de la publicació d'en Dani abans, perquè jo després vull explicar un parell de cosetes i... Vale. De fet, n'hi haurien tantes, que, però bueno, algunes de les
com
que no són d'emprenyar-se, perquè si no ens emprenyem. No ens emprenyem.
No, però avui hem estat sense emprenyar-nos.
No, últimament estem intentant-ho. No d'això, vale, perquè escolta, és que si no, tio...
És que per emprenyar-se tenim motius.
No comencem, eh?
Bueno, estàvem amb el llibre acabat.
Va, tenim el llibre acabat.
I tu anaves a Amazon a publicar, no?
Ja anava a Amazon a publicar, però veig per una pàgina web de recursos per literaris, en diuen una forma per proporcionar és presentar-te a concursos. Anem a mirar concursos. Concursos del mes de març. Estava el dia 26. El següent concurs...
De febrer. Estaves el 26 de febrer.
Sí, de març. De febrer, això. Sí.
Hem quedat que no ens emprenyaríem, oi?
De 26 de febrer. I el que faig, trobo un concurs de literatura gastronòmica dels germans Roca amb l'editorial Planeta al darrere. I m'he presentat. L'últim dia era el dia 28, vull dir que vaig tenir ben poc temps doncs, per fer una última correcció, és a dir, llegir llibre sencer un altre cop, corregir quatre coses que vaig trobar i presentar-lo. I ja està presentat. Així que...
I quan s'otorguen els... Bueno, quan
primavera. Si has... Diuen primavera, Girona. Serà l'entrega de premi.
Jo crec que els germans Roca, això és la Fundació Roca, no és el restaurant, però ells crec que tenen un annexa amb un dels espais que no és el restaurant dels germans Roca, sinó és un altre espai que té una mena de cúpula molt xulo, igual ho fan allà a prop de Girona.
Sí, pot ser. Doncs això, he paralitzat tot el màrqueting que inclús la promoció o per fer la pel·lícula, perquè prefereixo, doncs, si guanyo, anar amb el premi davant i dir, escolta, aquesta novel·la ha guanyat un premi, estic buscant una productora per poder fer la pel·lícula. Serà més fàcil mordir més portes que anant doncs, amb una mà i al darrere, bueno, amb el llibre al davant i a poca cosa més.
Dani, jo de veritat, jo estaria tan feliç que guanyessis un premi, encara que sigui de l'editorial Planeta, però o sigui, en gràcies. General, en general... Vale? Hi han premis que, per exemple, jo conec la gent que organitza el Premi UPC de Ciència-Ficció, actualment Premi Miquel Barceló. Sé com treballen, els conec a tots, no hi ha interessos econòmics i la gent del jurat, escolta, xapó. Xapó, i s'han de menjar les novel·les i tot. Per exemple, hi ha una anècdota en el Premi UPC de Ciència-Ficció que hi ha un tio i un escriptor que guanyava cada any i portava 3 anys guanyant i el que van fer dir, escolta, convidem a que foti la xerrada perquè no s'envia
així no es pot presentar
perquè,
així...
perquè enviava novel·la anònima però era un escriptor d'aquests, diguéssim, un tio guanyador de Premi Hugo i guanyava, portava 3 anys guanyant i convideu-lo, tio, perquè és que si no guanya sempre aquest home perquè ja ha dit, ha trobat una manera fàcil de guanyar un premi llavors, a no ser que siguin premis estranys, diguéssim, com el Premi
aquest premi,
de
Marc, no et fas milionari i de fet
no.
té una trampa que és
Evidentment, però... si guanyar el premi normalment ve incorporat amb donar els drets del llibre i una sèrie de coses de publicació, tot i que ells també et publicaran et publicaran el llibre
I
això et pot permetre llançar una carrera, però a veure jo tinc la sospita que algunes entitats que podrien tenir alguna cosa a veure amb entitats que s'han mencionat en aquest d'allò el que fan és munten premis perquè guanyin els seus amics coneguts i saludats i a en veure, realitat no són cursos de no són concursos de veritat i no són i els jurats no són anònims
passar això, jo crec que és una bona experiència pel Dani.
Jo amb tot el carinyo i amor d'en Dani,
Diu en Sinner, diu Dani, quan guanyis el premi 15 anys després
sortiràs a la Wikipedia, o sigui jo crec que avui en dia la manera més ràpida és el Premi Nobel.
Sortirà ràpid perquè està escrit en castellà, no?
Sí,
ara tindràs problemes com nosaltres.
He traduït ja a l'anglès,
A l'anglès, bé. I has de traduir el tailandès, el català i el suec. I això ja ho tens.
Sí, ja ho tens fet. Ja està.
Però, Dani, no, o sigui, jo, de veritat, m'encantaria, et desitjo tota la sort del món, però de veritat, aquests concursos...
Quan, això és a la primavera, diuen,
primavera,
no diuen quan.
No diuen data, quan. Però diuen primavera.
Marc, d'aquí uns dies, si puc... Si, vaig a fer un pensament, vaig a fer una meditació i vaig a fer en directe una aposta amb tu que guanya el Dani, sí o no. Vale? I ves pensant què t'apostes.
Jo, Tomàs, és que jo dic, jo voldria que guanyés en Dani.
No, és un tema de voler, és un tema de que tu creus que no. Jo només t'estic dient que d'aquí dues o tres setmanes...
Jo el que em temo és que en els concursos organitzats per aquest tipus d'empresa... Els concursos són instruments de màrqueting i ja s'ha decidit que guanyarà.
Marc, si això està xanxullat, podem intentar moure a la gent que fa el xanxullo. M'entens?
Mira, ma mare ha posat una espelma i el xat al meu marit, que és tailandès, ha posat dos bares d'incens i ha
arrasat. Però llavors ja no faig aposta. Si hi ha dues bares d'incens, tio, contra això no puc apostar, tio.
Jo intentaré posar una influència, Dani. A veure si entre tots fem alguna cosa.
Sí, hi ha dues bares d'incens, tio, i a més, d'incens i una de patxuli. Ja no es pot anar aquí. Diran, anirà a donar el premi, i jo objeto, este tío ha metido barras d'incienso. Esto no puede ser. Joder,
jo he d'acabar i jo crec, deixem aquí, no, Dani? Més o menys que és el punt on està tot ara.
Sí, us on ha posat l'incens.
Amb evidències d'incens aquí.
Està molt fosc, però crec que es pot... perquè és...
Enrico no fa cap objecció a l'incens.
Això com ho deien els romans? Com ho deien on estaven els déus de la casa, els déus de la llar?
És un altar, no?
Una mena d'altar, sí.
Sí, és una mena d'altar.
Ah, molt xulo, tio.
És una alta.
Aquí todo suma.
En, en anglès que... encara molt millor, però és un shrine. És un shrine que dones d'allò de que quan arribes t'has de treure l'espasa, deixar-la a terra, agenollar-te i agafar i tirar-te oli ungüents per sobre del cap i encendre la vara d'encens en el shrine.
A veure, abans que diguis aquelles dues últimes coses, en un minut vaig a dir 1, 2, 3, 4, 5, 6 propostes, de les quals dues són teves.
Imagina.
Vale? Vale. Vaig molt ràpid.
Vinga, corre.
En Rub, deixo les dues últimes per tu. En Rub, parla dels Yola Phone. Els Yola es coneixen molt del Mobile World Congress de fa molts anys. Tenien, jo dic Yola, és quan amb jota, joia, però és Yola.
El Mobile World Congress és aquesta patxanga que munten que fa que no es pugui conduir per Barcelona, oi?
Exacte.
Vale. Bé,
doncs el Yola Phone està fet per una empresa finesa de Finlàndia i ja ha venut 10.000 unitats. El primer telèfon totalment fabricat a Europa i que no fa servir Android com a sistema operatiu. És
això
un projecte experimental.
Una cosa, Tomàs, observació. Te n'has donat compte que va haver-hi una època en què quan hi havia el Mobile World Congress, a mossega la poma, parlàvem del Mobile World Congress durant setmanes,
sí,
hasta
i
anàvem i rebíem invitacions, i ara no se n'ha parlat enlloc, no, i ens escola la polla
mobile,
absolutament, i només ens molesta el trànsit.
Com a els que es viu a Barcelona, sí. És que el Mobile World Congress, i ho deia l'altre dia a l'Albert Cuesta, i jo li dono tota la raó, ha deixat de ser... abans era com la presentació dels mòbils, no Apple, ¿vale? Però això ja fa molts anys que no és així. Ara el Mobile World Congress és una fira de telecos. D'acord? De telecomunicacions.
Si mobile havia, és que hauria de ser això, hauria de ser
no,
de telecos.
Però és una altra guerra. Vale, segueixo ràpid, que no em vull entretenir. Un altre marc que no ets tu... parla de NetBCN. És un esdeveniment que ja ha passat, perquè recordem que estic recopilant propostes endarrerides. Diu, recordar que NetBCN és una conferència sobre xarxes a l'edifici de la UOC. Està molt bé i cada any sobre el mes de març es va repetint. Les dues darreres, abans de les del Marc, d'en Rup, ens parla, perquè està, diu el Rup que està molt preocupat perquè el seu timeline de X és el mateix que el teu, Marc, sí. I diu que això no pot ser.
I ens,
diu
trobem, que, ens trobem de vegades.
Sí, sí, acabareu sent un duplicat.
Jo la meitat de les coses que veig les ha retuitejat ell, i la meitat de les coses que ell veu les he retuitejat jo.
Exacte. Doncs, continuant amb el tema d'alternatives als telèfons tradicionals, en Rup ens parla de que ja cada cop veu més viable l'opció Fairphone i Graphene OS, que em sembla que Samsung ha tret una cosa experimental també amb aquesta configuració. I hi ha una altra cosa que va compartir en Rup que em va agradar molt, que és una infografia dinàmica, és com una peli, ¿vale? Bueno, sobre els 30 anys d'història dels navegadors web. Molt interessant, molt resumit, en un parell de minuts, com anava guanyant un, anava perdent un altre, i al final s'han mort tots perquè tothom fent servir ja per coses importants. Ja no... Vamos, jo, des de que tinc Perplexity Pro, no consulto res a la...
A tu t'hauran de donar un any més, eh?
Sí, sí, sí.
T'hauran de donar un any més gratis només per la publicitat.
I si no me'l donen, el pagaré perquè ja m'han...
I estàs yonqui total.
M'han inoculat totalment.
Estan yonqui, eh?
Però que trobo la cosa més rara, la pregunta més estranya, si fas bé el prompt, si fas bé la pregunta, trobes la resposta immediatament, el més curada possible, increïble. No, no. Bueno, segueixo. No, i tu
ens van fer una proposta perquè sembla ser que ve en Cory Doctorow en Pia i Saluden a Barcelona,
sí, sí.
I quan van enviar el d'allò vaig entrar allà dintre i ja, esdeveniment agotat, no s'hi cap. Collons?
Home, clar que no, clar que no. Clar que no.
Esgotat, però esgotadíssim. O sigui, esgotadíssim. O sigui,
vale,
quin,
Marc,
tres setmanes abans.
Tens dues propostes. Una, que és de Minecraft.
Bueno, sí, no me'n recordo.
Sí, que Catalunya surt a Minecraft,
ah, sí,
tio.
Sí. Hi ha un pollastre que s'ha agafat i s'ha fet un servidor de Minecraft on ha fotut que està fotent Catalunya, la Sagrada Família i la Casa Batlló i coses així. I pots anar amb el Minecraft i si treu canalla, llavors té el servidor de Discord i et connectes contra el d'allò. Digues, Dani.
Sabíeu que l'oficina de Minecraft, bueno, Mojong, em sembla que es diuen, està en el mateix edifici on estem nosaltres.
Ah, doncs en saluda.
Sí, digue'ls que molt content que hi hagi un usuari que estigui creant Catalunya en el Minecraft.
Està
vale,
molt bé.
I la darrera té a veure amb un nou clip de la bossa d'orina.
Sí, sí, vaig entrar l'altre dia a YouTube i
l'Uri
l'Uri en bossa han agafat, han publicat una nova cançó i es diu, escolta,
es diu la foto.
És a dir, la foto, a més, està fet tota a Mia i van dient que està fet a Mia i que perquè tenia el planeta es morirà perquè han fet un vídeo a Mia i d'això.
L'Uri Nieto i el Dani Bossa tenen una habilitat que és que diuen allò que jo penso amb molta més mala llet.
I sí, no sí, amb mala folla.
I
mala
no ho
folla.
Sembla, tio.
No, tenen una mala folla, tenen una mala folla.
Aquest últim clip de la foto ve de tots els passarells i passarelles que es fan la típica foto d'Instagram i tot el rotllo aquest, no? I que acaben la meitat morts i la meitat gilipolles.
Exacte.
I ho explica amb tota una ironia i una mala llet.
No, és fantàstic. I es combines amb les imatges i vas als textos que d'allò... Oh, fantàstic. És fantàstic. Sí. També molt vol el vídeo sobre criptomonedes. Sí, tenen un també, que parla també sobre criptomonedes, que és molt bo. Si ells en Dani van fotent
vale
a coses molt bones.
Sé que ja hi ha més propostes, però les deixo...
Per un altre dia.
No, queden compartides en el grup de Telegram perquè estaven una mica desfasades i si continuo enviant que les continuarem.
Hi ha un grup allà i estan...
Vale, Marc, acabem ràpid.
Un parell de coses, primer de tot, com diu el nostre estimat senyor R, Apple...
El senyor R és en Raül Arribas, que ha estat molt de temps company i copresentador de Mossega la Poma i col·laborador i tot, que ara fa un temps que bueno,
ell fa rants. Ell de
tant en tant amb un grup privat perquè el cabron
no apareix. Que era el de gestió
de Mossega
la Poma, que ara han fet un altre. Ara tenim dos grups de gestió de Mossega la Poma.
Gestió i coordinació de la gravació, que són coses diferents.
Exacte.
El de gestió s'ha quedat amb una mena com de grup intern on diem les coses més bestials que no podríem dir en públic.
Hi ha unes enganxades entre en Raül i en Marc, impressionants.
Sí, i en Raül és molt, molt cabroncete perquè fa els rants allà, no apareix mai aquí a Mossega la Poma perquè diu que no té temps, però sap el cabron que acabarem parlant.
Ah, evidentment, ell tira la pedra i amaga la mà està. Sí. Bueno, doncs ell agafa i tal com diu ell, doncs escolta, ha dedicat a fer contraprogramació del Mobile World Congress.
Però continuo dient que ja no és...
cada dia.
Però, yeah. A veure un moment. Raül, jo saps que sempre coincideixo amb tu amb el 99%, però aquest cop no, perquè el Mobile World Congress ja no és una fira de mobiles, és una fira de telecos.
De telecos tant, i de sus coses.
Apple ha fet el que ha fet per altres motius. No té res a veure, potser abans sí, no sé, però ara no té res a veure la seva setmana d'anuncis continus en què s'estigui fent el mobile. De fet, el mobile, la meitat de gent no ha pogut venir perquè tot el que ha passat a Iran s'han quedat penjats i no han tingut... Els orientals no han pogut volar...
Llavors,
els asiàtics no han pogut volar a Barcelona.
Parlem un momentet de les coses que ha anunciat Apple i per què són importants. A veure, primer de tot han anunciat una merda de portàtil. Vale? Un portàtil
Neo
de 500 euros.
L'únic que té maco
és el
Neo, tio.
El Neo, nom, perquè bàsicament porta un processador d'un iPad de fa 5 anys. Vale? És a dir, porta un processador, diguéssim, mobile...
Però,
molt...
per obrir el Gmail, per què vol?
Exacte, o sigui, han dit, escolta, volem... Hi ha en alguns usuaris... El que passa és això, és que el futur és que aquest processador de l'any de la Pico et tira millor que un Intel, que el Mac amb Intel, un MacBook Pro amb Intel segurament tira més aquest.
La jugada marketingiana, que a més, sobretot als Estats Units, aquí potser no tant, però als Estats Units sí que es nota molt pel preu, per la categoria de preu del Neo, és un ordinador d'escola, no? D'entrada, de nen que entra, que comença a jugar a uns preus molt raonables.
Aquí jo crec que hi ha hagut una acceptació.
I colorins,
ha de ser de colorins.
Que ja et diuen on va.
Però aquí hi ha una... Evidentment, és un ordinador per escola, un ordinador, però hi ha com una admissió que l'iPad no... O sigui, fixa't que Apple està venent un iPad Air amb el processador M5, que és una màquina a matar pollastres, vale? I que t'hi foten un Final Cut allà dintre i t'hi foten coses per un perfil d'usuari molt específic. És a dir, és com han dit, no és que l'iPad no serveixi per substituir el Mac, són dues coses diferents. Hi ha usuaris d'iPad i que el seu cas d'ús és l'iPad i el porten amunt i avall i treballen amb l'iPad, amb el form factor de l'iPad i treballaran amb el sistema operatiu de l'iPad i es fa servir com un iPad i no serà un Mac, serà un iPad i ja no es fusionaran, és una cosa completament diferent i és un iPad i té el seu mercat i funciona. I en canvi, és dir, no, el portàtil té el format de teclat i pantalla i videoconferència i d'això té el seu recorregut propi I a més, o sigui, el fet això, doncs, de que l'iPad Air tingui molt més processador i molt més recursos i sigui més car que aquest processador, és dir, hòstia, Apple ha identificat que té dos mercats diferents. I suposo que se'n van donar compte quan han vist que el producte més ben venut últimament d'Apple és el Mac Mini, que no en trobes. Dic, els Mac Minis no en trobes perquè tothom està comprant-ho per fer open close, però tampoc trobes Mac Studios, si no et donen data de lliurament, amb la qual tens un problema. Llavors, l'altra cosa és que han agafat intret els processadors M5 Pro i Max. Llavors, per què és important això? Doncs perquè sembla ser que tiren com un canó, especialment han sortit benchmarks que estan comparant el processador M5 Max, que no oblidem és un processador per mòbil i que gasta menys de 300 watts, l'estan comparant amb rendiment amb les GPUs RTX 3050-80 d'NVIDIA. Estem parlant d'una GPU enorme que et cau al peu i te'l trenca i que està gastant com tot el portàtil, o sigui, quan es fot a tirar gasta moltíssim, és a dir, la potència per watt que estan, la capacitat de computació per watt que estan donant els chips d'Apple escombra absolutament a qualsevol alternativa del mercat, i per això molta gent està començant a muntar piles de data centers amb aquests Macs. Llavors, l'altra observació que està fent alguna gent, que ja, i és una cosa que estic llegint des de fa temps, és que s'ha parlat que Apple ha perdut la carrera d'IA perquè no té cap model frontera, perquè d'això, però hi ha els altres analistes que diuen Apple sense voler ha guanyat la carrera de la IA. Per què? Perquè té el millor hardware possible per executar models d'IA en local, sense fer escarafalls i configuracions específiques. El millor és un Mac, com diu en Dani, agafa el Mac Studio, fots el model i tira i ets
sí,
feliç.
Sí, tot bé,
I a sobre, els senyors d'Alibaba, Alibaba i los 40 ladrones, vale? Els senyors d'Alibaba acaben de treure la gamma 3.5 dels models Quen, que m'encanta que es diguin Quen pel tema de Tidash Quen, vale? doncs els models Tidash Quen són boníssims. Són boníssims, però estem parlant de models que corren amb màquines de 16 gigas. Agafes un Mac amb 16 gigas, el Quen et corre i tira, i tenen un rendiment molt comparable als models baixos amb models d'empreses principals. I a sobre, com tu agafis i et fotis amb un Mac Studio el model 120B, tens un model i trobaràs a faltar poc aquests grans models. Amb la qual cosa, és que clar, quan tu estàs dient si jo vull utilitzar il·limitadament un Cloud Code i tinc que pagar 200 euros al mes a Anthropic, escolta, és que per 200 euros al mes et compres un Mac Mini de collons i el tens pagat en un any. El tens pagat en un any i les teves dades es quedaran amb tu. Sí. Llavors, sembla ser que estem trobant-nos, ja ho està dient el Carpathy, ja ho estan dient altres, el que sembla ser que està passant és que els models no creixen. Estem arribant a un punt en el que els models sota s'estan estancant, ja no els poden escalar més, i perquè necessiten més dades, i si intenten entrenar models amb dades generades per models, això genera un no d'això.
No sé si m'escolteu bé perquè m'ha canviat el micro.
Sí, t'ha canviat el micro. Estàs en la cova, però sí.
Llegeixo Marc.
Sí, com diuen Sinner, en la febre d'or, els que es van fer milionaris no van ser els que van trobar or, sinó els que venien pics i pales i l'Emilis Strauss, que els hi venia tendes de campanya i pantalons. I evidentment, els que sortiran guanyant aquí és Nvidia per un costat per als data centers, però sobretot jo crec que és el, com diuen a Sinner, és el Levi's Strauss, perquè la demanda de IA en local fàcil i segura és bestial. I jo fins i tot ja m'estava començant a plantejar l'opció de dir, escolta, potser aquest estiu agafo un dels meus Mac Studios i el desconnecto d'internet. És a dir, vull tenir una màquina completament desconnectada d'internet i tindre IA, i de tant en tant, cada 6 mesos, actualitzar els models i tindre una màquina desconnectada. Totalment desconnectada.
No puc canviar de micro, per tant, Marc, Dani...
700.
Com sí. Molt lluny, però 700.
No, és igual, no tenia res més a dir. Acomiadeu vosaltres dos al programa. Ja es quedo...
Doncs escolta, ja ens acomiadem. Alguna cosa més, Dani?
No, doncs de nou un plaer estar aquí. Us trobava molt a faltar. I
no,
és molt content.
Gràcies a tu, Dani. És molt interessant. Mira, avui no teníem... Això no estava planificat, ha sortit espontani, el del tema de l'edició.
És que tu saps la importància, Tomàs, per un podcast de tenir un bon guió?
Sobretot com a tu.
És que, Dani, tu no sé si ho saps, els primers anys de Mossega la Poma, les melopees que teníem amb el guió d'en Tomàs, que volia tenir un guió per tot el programa, ja, i jo li trencava
el guió. Vaig trobar el format de guió de Catalunya Ràdio, de l'estudi d'àudio.
Literalment, vam robar el guió de la generació digital, però era com es feia un guió.
Vam provar el patró del guió.
No, el d'allò físic, en Tomàs va agafar perquè en Jordi Celles, tu anaves a Catalunya Ràdio i en Jordi Celles, a més, en Jordi Celles és... però que t'hi cagues, o sigui, perquè ell està parlant així com estic parlant jo, però en realitat té el guió així i el va llegint. Llavors ell va llegint i va fent paf, i té un cubell d'escombraries immens, i a mesura que va parlant els va deixant caure, com si passés les fulles del piano, i va parlant i tal, com, però tot llegit. Jo el veia, deia, que cabron, que bo que és el tio. I d'això, i anava tirant el d'allò de les escombraries, i en Tomàs, quan va acabar el programa, va agafar a ficar les mans a les escombraries i se'n va endur el guió.
Que bo.
I allà, me'n recordo allà al meu despatx, mira com ho fan, veus així? Ho hem de fer així, jo. Tomàs, que no sé què. I al final, mira,
sense guió, nina.
Mira. No, jo crec que, a veure, al final jo crec que el guió l'has de tenir per poder marxar, per poder-lo fer servir.
Sí.
I a veure, i pensa que vam estar unes temporades que... Te'n recordes dels 55 minuts? Dels 55 minuts i de la...
De la sindicada.
Que al final, quan ens havien de pagar quartos, van dir, no, ara no ens interessa pagar-vos.
Sí,
van dir, hi ha tres sindicades, la tercera no cobreu, la segona, quan passeu a la segona no sé què, i quan passeu a la primera, i quan vam passar a la tercera, érem els que teníem mesos de la tercera, i vam passar a la segona i anàvem a passar a la primera, no, és que no us podem pagar. No us podem pagar perquè no us vine per nada.
En fi, hem de marxar, no?
Molts records als senyors de la sindicada i la corporació.
Sí. No,
apa, que us apanyen.
Era l'altre, eren els... Bé, és igual, no parlem de política, que no toca bé.
No són polítiques, és una colla de cagamandufes que tenien, ens van dir que ens pagarien i no ens van pagar, i els vam regalar el contingut i vam tindre que estructurar el programa i fer seccions i coses que fotíem, que podíem haver estat fotent el jamelgo.
Per les notícies.
Sí, que entraven les notícies.
Per encabir les notícies.
Escolta, a Ràdio Andorra ens fotien com fos i ficaven les notícies com podien.
Ràdio Andorra era molt bons perquè duràvem el que ens sortia als nassos i ells acabaven completant fins a l'hora del...
Fotien música, ficaven uns espístics
i
ja està.
I moltes ràdios locals lliures també.
Clar.
Tens
un programa i la gent se l'escolta i ja està. No sé si encara hi ha gent que l'emet pels puestos.
Sí. L'Andreu Guinar, no, sembla que era... Per Maresme sortim, no sé si d'on d'en
Doncs qui ho estigui emetent, moltes abraçades.
Sí.
Igualment, des d'aquí. Des de Suècia, també.
Molt bé, guapos. La setmana que
a reveure.
Ens veiem. Adéu, moltes gràcies.
Adéu, a tu, adéu. Dani.
Poso la falca a la
sortida. Fes un petonet, Enrico.
Sí, faig
un petonet. Adéu.
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 Vinga, fins la setmana que ve, guapos.
Adéu a tothom.
Adéu.
Adéu.